Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
El fet de ser dins el mercat laboral no és garantia d'estabilitat econòmica. De fet, ja no és garantia ni de sortir dels llindats de la pobresa i, per tant, per cobrir necessitats bàsiques. Així ho explicava ahir Càritas Catalunya en la presentació del seu informe L'ocupació a Catalunya, una radiografia de la integració laboral i impacte de les empreses d'inserció sociolaboral de Càritas a Catalunya. Una de les dades més rellevants de l'informe destaca que el 49% de les persones ateses per l'entitat està a l'atur, mentre que el 24% té feina i, malgrat això, no surt de la pobresa. Dit d'una altra manera, una de cada quatre persones ateses per Càritas a Catalunya és al mercat laboral i no surt de pobre. Des de Càritas han advertit que les desigualtats i l'exclusió econòmica i social tenen un preu, que és la polarització social. També dit d'una altra manera, qui més té augmenta les seves butxaques i qui menys té ara ja no té ni per viure, com deia ahir precisament el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. Un altre dels encarregats de presentar l'informe va ser el director de Càritas Diocesana de Lleida, Rafael Alleput, que a més és professor d'Economia Aplicada de la Universitat de Lleida i de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida. I va avisar que, a més d'aquestes xifres, els imports de les prestacions són baixos, però sobretot no arriben a les persones per les quals es van idear aquestes ajudes i que, per tant, hi ha un problema de poca eficàcia en el sistema de prestacions socials. La gravetat encara s'incrementa si parlem de persones més grans de 50 anys que queden excloses del mercat, estan abocats a l'explotació laboral i, per tant, a l'economia submergida a la que s'hi acullen per tal de poder subsistir. I encara tot plegat s'hi sumen els que destacava Alba Coma, representant de les 10 empreses d'inserció social de Càritas Catalunya. Coma posava en evidència que ni tan sols totes les administracions estan complint la reserva de mercat per contractar empreses d'economia i inserció social, com estableix la llei del 2017 de contractes del sector públic. Explicat tot això, recordin ara que vam anar a eleccions sense uns pressupostos que posaven de manifest la necessitat de posar-se les piles en tot aquest sentit. La pregunta és ara fins quan més s'haurà d'esperar a trobar solucions. 2 minuts i mig que passen de les 8 del matí, repassem els principals titulars d'aquest divendres 17 de maig.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julbé, bon dia.
Bon dia, Joan.
Alerta amb aquest avís que llança Càritas Catalunya. Ara ho explicàvem, tenir una feina fixa i cobrar un sou a final de mes ja no és garantia de tenir estabilitat econòmica.
Sí, de fet, una de cada quatre persones que té Càritas Catalunya té feina, però no guanya prou per sortir de la pobresa. L'entitat reivindica la tasca que fa amb les seves empreses d'inserció laboral.
I en plena política, Oriol Junqueras es presentarà a la reelecció com a president d'Esquerra Republicana al Congrés del Partit del 30 de novembre.
Buscarà l'aval de la militància per continuar el càrrec i descarta que s'hagi sentit pressionat a apartar-se temporalment del lideratge del partit.
I els mestres dels metres de coure robat a l'estació de Montcada diumenge passat van ser el triple de l'anunciat pel ministre Òscar Puente.
Sí, és que els Mossos d'Esquadra parlen de 120 metres robats, mentre que Òscar Puente va dir que n'eren 40. Així se'n desprèn de l'informe de la policia catalana que recull la interlocutòria de la jutgessa de Cerdanyola del Vallès. En analitzar-ho aquest dijous, la magistrada ja ha traslladat la causa a un jutjat de Barcelona.
I avui és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Des de principis d'any s'han registrat 92 casos de discriminació contra aquest col·lectiu.
Un quart dels casos van ser agressions físiques, un de cada 5 van ser agressions verbals i 3 de cada 10 casos de discriminació es donen a la via pública. Els homosexuals i les persones trans són els col·lectius que pateixen més.
Anem a plana esportiva. Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia?
El Barça sentencia i a pràcticament la segona plaça després de guanyar l'Almeria.
Així és, 2 gols de Fermín han donat els 3 punts a l'equip de Xavi Hernández, que deixa ara el Girona a 4 de distància, quan només queden 6 punts en joc. Això consolida el subcampionat de Lliga pel Barça i l'opció de jugar a la Supercopa d'Espanya la temporada que ve.
I en bàsquet, derrota del Baxi Manresa en el primer partit de quarts de final de la Lliga CB.
87-79 en el primer partit de la sèrie que s'ha jugat a la pista de l'Unicaja. Els manresans han fet un bon partit posant contra les cordes en molts moments del partit els malaguenys, que són els guanyadors de la fase regular. El segon partit d'aquesta sèrie, que pot ser el definitiu, Es juga dimarts que ve a Manresa.
Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Cara B?
Avui a la Cara B parlarem del grup de traficants d'ocells exòtics desmantellat a Múrcia i a Barcelona. Explicarem la importància d'una descoberta inèdita d'un fòssil de cocodril del Pallars Jussà i acabarem escoltant i explicant el nou videoclip de la cançó La Farola.
De seguida us ho expliquem tot plegat. 5 minuts que passen de les 8 del matí. Temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
A aquesta hora va, que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com tenim el cel avui?
Doncs mira, Joan, tenim un temps insegur, inestable, com aquests últims dies. Ara mateix comencen a caure ja algunes gotes a punts de les comarques del Pirineu de Lleida, cap a l'Alta Ribagorça, a punts de la Vall d'Aran, i la situació és que aquest matí sigui variable, bona part de Catalunya, per tant, sol, però sobretot amb la presència de núvols, estones amb un cel més tapat, estones més clarianes, i sobretot a partir ja de mig matí migdia, les precipitacions del Pirineu s'aniran desplaçant cap a punts de l'interior i del prelitoral, i aquesta tarda pot ploure a qualsevol indret del país. Els llocs menys probables seria la costa, però de forma puntual algun ruixat pot també arribar al litoral. Per tant, podríem parlar d'un matí relativament tranquil i una tarda una mica més insegura, amb temperatures com les d'aquests últims dies, màximes entre els 19 i els 24 graus, són temperatures normals per l'època de l'any o fins i tot una mica per sota dels valors normals. I de cara al cap de setmana, doncs, es manté la mateixa inestabilitat, és a dir, matins variables, i tardes amb més ruixats i tempestes. On plourà més? Pirineu, Prepirineu, Catalunya Interior, Prelitoral, i on hi ha menys risc de precipitacions, doncs com avui, la costa, però també aquí algun ruixat pot afectar-nos i les temperatures es mantenen a ratlla. I aquesta situació d'inestabilitat, sobretot a les tardes, es mantindrà fins, com a mínim, fins al proper dimarts. Per tant, cada dia plourà a un lloc o altre de Catalunya i, de moment, això és una molt bona situació perquè els pantans s'aniran omplint, més que res perquè aquestes pluges es concentraran sobretot a les capçaleres dels rius.
Jordi, fem una cosa. Júlia de Julve, bon dia de nou, eh?
Bon dia.
Tu demà tens una boda, m'has dit, eh?
Sí.
Al Montseny.
Sí.
Com ho tindrem demà pel Montseny, Jordi?
A veure, Jordi, sisplau, no em donis males notícies.
Mira, al matí, a veure, et diré relativament bé, però a la tarda hi ha números que plogui. Va, per tant, no sé si...
No es pot tenir tot.
Escolta, amb el ball a l'interior i ja està.
Sí.
Per tant, vaja, si podeu anar una mica cobert, doncs millor que millor, però escolta'm, és un gran dia, és un dia excepcional, per tant, a gaudir-ho i mira, i si plou, doncs ja buscareu solució.
Sí, ara. I tant.
I demà, Jordi, que és la nit dels museus a Barcelona, com saps, la nit a la costa com la tenim?
Doncs mira, demà a la costa hi ha risc que plogui, però el risc és baix. Ja et dic que és una situació aquesta de més ruixats i tempestes de mitja tarda, interior, Pirineu, prelitoral, i algun que es pugui escapar fins a la costa. Per tant, no podem dir demà a la nit, doncs, nit dels museus, segur que no plou, o segur que plou, no, és molt més probable que no plogui que no pas que plogui. Per tant, escolteu, doncs és anar-hi, mireu una mica la previsió, i si volem assegurar el tret, doncs... paraigua a la bossa i cap al museu.
Escolta, a més, si plou, que plogui, que encara fa falta. Jordi Miralles, moltes gràcies, com sempre. Bon cap de setmana.
Sí, igualment. Fins dilluns.
Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Complicacions a la sortida de Barcelona per la C33 per un accident a Montcada que talla un carril i ja provoca congestió en un tram de 4 quilòmetres. Una incidència que també afecta la ronda litoral, el Bon Pastor cap al nus de la Trinitat, i en aquesta mateixa via també ja s'ha reobert el carril tallat a Sant Adrià per una avaria, ja s'està normalitzant la circulació, tot i que hi ha encara 4 quilòmetres de retenció en sentit Llobregat. També la ronda de dalt són 5 quilòmetres de lentitud des del nus de la Trinitat. Pel que fa a les retencions a la xarxa bàsica, hi ha afluència a punts habituals, com la 2, els trams de Pallejà i de Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, també densitat en algun punt de la C32, en la seva arribada al nus de Llobregat, i a la C58 retencions a Sant Quirze i a Ripollet, com lentitud a la P7 a Barberà en els dos sentits de la via, això sí, en un matí més tranquil de l'habitual. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Bon dia.
Tenim,
hola, hola.
Membres d'aquest equip tenim una cançó molt enganxada al cervell.
Quina?
Julve. Quina?
És que no la vull cantar, però... Si et dic Pedro...
Pedro, ah, la del... Allà que corre per internet. És que jo no l'he escoltada. Estic fora de... Rafa. Ja ho sé, ja ho sé.
Com fa això, Julve?
No hi trobaràs. No. Bueno. No comencem, no.
Julve està decidint què es posa el cap de setmana per si plou o si no plou.
Sí, clar.
Ah, això és important, tot això. Bueno,
sempre.
Jo no pensava que havíem estrenat una secció de temps a la carta.
Doncs mira, si vols...
No, la per propera. Divendres entraré i li demanaré si plourà el meu carrer o no.
Carrer
meu de Don Visió. M'interessa.
Per si hi ha cas. A qui li donem el bon dia avui?
Doncs mira, mirem cap al món del futbol femení, concretament cap a l'Espanyol.
Mira que hi ha els carrinclons, eh?
Aquest és un... Però bueno, ja està bé, ja està bé.
No, està bé. Sí.
No tot ha de ser el rock and roll del Girona. L'Espanyol retorna a la primera divisió del futbol femení 3 anys després, a la Lliga F. El conjunt blanc i blau va guanyar ahir per 3-1 a Osasuna davant dels 1.500 pericos que van assistir al partit de la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Un resultat que ha estat suficient per capgirar l'1-0 obtingut al Sadar en el partit d'anada. Era un play-off, evidentment. L'equip dirigit per Juan Ignacio Ibarra va sotmer a les navarreses fins als darrers minuts. L'empenta de l'afició sumada a la determinació de Liz Chamorro, que ha fet un doblet, ha deixat tot de cara pels locals abans del final de la primera meitat. Per tant, l'any que ve tindrem derbi Barça-Espanyol a la Lliga F, que ens ve molt de gust. Enhorabona al club, al Real Club Esportiu Espanyol i a les seves jugadores. Que bé,
que bé.
A mi em fa il·lusió, això.
A veure si
els altres també, també compleixen.
I aviam si posem l'interès en el futbol femení com el posem en el masculí, ja que puja a primera i el masculí es queda a segona.
Amén.
En fi, qui necessitarà vitamines aquest matí?
Mira, passem de l'Espanyol a un equip que s'està convertint en un sainet, en una opereta o en un capítol de Aquí no hay quien viva o jo que sé. Ai, el Barça. Ja sabem... No, però no et parlo del partit. El partit és el de menys. Tu estàs una mica al cas del que està passant les darreres hores en el Barça?
Explica.
Ja sabem que ahir, i ho vam escoltar en aquest programa, Xavi Hernández va reconèixer a la prèvia de l'Almeria-Barça que l'objectiu de la temporada vinent era incorporar gent i millorar per no quedar-se igual que aquesta. Si bé la situació econòmica, va dir ell, del club no donava marge per competir amb els millors quant a fitxatges.
Sí.
Val? Doncs resulta que aquest canvi de discurs de Xavi Hernández no ha agradat gens a la cúpula esportiva del Barça.
Fixa't.
Parlem sobretot del president Jan Laporta.
Vaja.
I del director esportiu de Deco, que ja és un secret a veus que no
van tornar a tirar canapés?
No, però no van viatjar. Estava previst que Deco i Laporta viatgessin a Almeria i d'entrada no van anar, el qual ja va fer sospitar que estaven passant coses. Total, que el tècnic amb aquest discurs va rebaixar les expectatives esportives per al futur immediat del club i consideren que aquestes paraules no quadren amb l'arenga triomfalista que li va fer a casa de Laporta la nit del sushi, val? Que el va conversar en 3 minuts, no?
Sí.
Doncs aquell dia tots dos van mirar als ulls, van decidir que continués com a entrenador del primer equip del Barça. Vam tenir roda de premsa de Laporta, el vam seguir una mica aquí en aquest programa, abraçades, llàgrimes, moltíssima emoció, i ara sembla ser que el Xavi està agafat en pinces. De fet, bueno, és un malestar grandíssim, i ahir mateix Miguel Rico, bueno, molts periodistes, però Miguel Rico va explicar al Partidazo del Cope que està més fora que dins, directament. I Miguel Rico no és de fer volar coloms, eh? Si té les coses clares i contrastades, les diu, i si no, no. I que la setmana que ve, probablement, el faran fora. Fixa't que aquí el que s'està dient ara és que Xavi, quan va dir jo marxaré, perdonava l'any que li quedava de contracte i ara sembla ser que no el vol perdonar. És que aquestes coses... La cosa és tremenda. O sigui, però sobretot després de la roda de premsa que van fer en calent.
Jo m'esperaré, però m'acaba d'arribar ara mateix, una última hora, Xavi no serà entrenador del Barça la temporada vinent.
Ja. No està confirmat, crec que ningú pot confirmar, però... Ah, doncs sí, la font...
Jo crec que està prou confirmat.
La font és prou interessant. Déu-n'hi-do. Per tant, ja veurem què passa. però molt atents.
Veurem, veurem
jo, dic, passa, jo dic una cosa, vaja. Per mi és bona notícia, eh? Jo crec que Xavi no té nivell per dirigir el Barça.
Ara bé, sí, home, però no muntis tot el show.
Ara bé, el show que han muntat és que som l'Hazme Reír.
Mira, veus com podríem haver posat avui el Pedro Pedro P?
Bueno, pues ja el buscaré, esclar. Si ja us agrada, ja el buscaré. En fi, vergonya aliena,
eh?
Fet
el show de Pedro Pedro, però li ha sortit malament.
Ai, fatal, fatal, fatal.
Massip s'ha pronunciat al respecte o...?
Massip, de moment, guarda un respetuoso silencio.
Va, aquí no li arrencarà el cotxe
és
avui.
Que, perdona, però està en la porta... és una persona amb virtuts i ombres i tal, però és que s'ha rodejat d'una colla, que dius... En fi, abans tenia Johan Cruyff, que jo crec que era el que els centrava una mica.
Sí, sí,
però
sí.
Ara, en fi, bueno, lo del cotxe, va. Cuidao, eh?
Què?
A molta gent no li arrencarà el cotxe. Ojo, cuidao, tots atents, perquè corren estafes terribles. Apocalíptico. Els estafadors no paren d'idear noves maneres de quedar-se amb els teus diners i jo us porto dues tendències. La primera comença amb hola, ¿puedo hablar contigo? A partir d'un missatge de WhatsApp, aparentment innocent, podem caure en un frau que cada vegada arriba a més persones i que la Policia Nacional ha batejat com l'estafa dels m'agrada, ¿vale? De los me gusta.
Sí.
Si responem a aquest primer contacte, llavors rebrem de manera automàtica una oferta de feina totalment falsa. Ens prometen guanyar diners fins a 400 euros al dia a canvi de feines tan senzilles com posar m'agrada a una sèrie de vídeos o comptes de xarxes socials, valorar aplicacions i fins i tot visitar pàgines web. Total, que el remitent d'aquest tipus de missatge, de WhatsApp o de Telegram, també arriben per Telegram, són telèfons desconeguts, la majoria dels casos amb prefix de l'extranjer. Molts usuaris indiquen que en buscar la procedència troben que l'origen és Indonèsia. Jo vaig trobar un que m'arribava del Pakistan.
A mi em va arribar un d'Indonèsia.
D'Indonèsia, eh?
Que em va posar hola. I vaig pensar, ui,
ui
sí que parlen bé el català Indonèsia.
Bueno, perquè saben que tu ets d'aquí, en fi, les coses. Total, què hem de fer si rebem aquest missatge? La millor opció, si ens arriba una notificació d'aquest estil, és bloquejar directament el número i eliminar la conversa. Així ho recomana la Policia Nacional, que ha alertat que aquesta nova modalitat delictiva està tenint, doncs, prou incidència. Aquesta és una, eh? Però no se veien todavía a una i más. Des que ha començat la campanya de la renda, corren correus electrònics i SMS que busquen robar les dades personals i bancàries dels contribuents. En alguns casos es tracta d'un missatge en què es comunica al ciutadà que Hisenda ha ordenat el pagament de la declaració de la renda 2023 i ho incorpora amb un enllaç, eh? Sede, agència tributària, se ha ordenado el pago, más detalles aquí. I si cliques, mai s'ha de clicar.
Aquest també m'ha arribat.
També?
Sí.
Ah, doncs a mi no. En aquest portal es demana al contribuent que introdueixi les dades de la targeta de crèdit a través d'un formulari per poder... Si tu guardes tot aquí, eh?
M'està ensenyant... És el mateix.
M'està ensenyant el Joan que, efectivament, té aquest missatge de la falsa seu de l'agència tributària. Total, que si emplenes aquest formulari, estàs fregit perquè els has donat tot el que necessiten per treure't els diners. I així és com els ciberdelinqüents doncs, aconsegueixen aquestes dades bancàries. En fi, jo crec que molta gent ja està molt alerta,
sí.
Però no està de més recordar-lo perquè és fàcil, caure.
Abans que em facis la pregunta del dia, que ja sabem que la pregunta va a retorn. Julbe! Sí,
no.
Preparada?
Estàs assustada.
Per què? Perquè hi ha moltes coses. Ah, per l'informatiu. Una esquina me llama suavemente un muchachito
vale. Con cara de inocente y aire formalito se ofrece como guía para la ciudad. Pedro, 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 Pedro. Però és la Carrà?
Que és la Carrà.
Ah, val. Jo
sí, sí, és la Carrà.
Vale, perfecte, doncs la Carrà...
No la vam fer especial, no.
Superdivendres.
Ja existia.
Molt bé, molt bé.
Superdivendres.
És que això TikTok ho fa, que recupera cançons de grans artistes, sí. Potser que la gent més jove no coneixien. Per exemple, ara estan recuperant la de Spanish Girl del Julio Iglesias.
Uau.
Sí.
Increïble. Sí, surt a tot arreu. Ha fet un boom increïble, aquesta cançó.
M'encanta.
I amb la de Pedro igual.
Perdona, però són cançons que li donen 20 patades al que corre ara. O sigui,
absolutament.
Són moltíssimes.
En fi.
Sí, en fi, sí. No, jo, Joan,
digue'm.
Si vols, mira, avui jo és que ja no sé què fer amb el tema del Barça i penso que cal recordar aquest moment màgic de Xavi de la temporada, que no sabem si es complirà o no, sembla ser que sí. És tot un misteri tot plegat. Sembla ser que es confirma Xavi Hernández dejándolo todo clarito.
Crec que és el moment de marxar i crec que és el moment per marxar. A part, crec que és el moment de plegar, de marxar, i realment sento que haig de marxar. No sé, tampoc m'agrada parlar molt de mi mateix, però és el moment de irme. I me gustaría eso, que recordaran eso, si és el moment de irme.
La caravana, l'informatiu.
Que passen de les 8 del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que alerta amb aquest avís que llança Càritas Catalunya. Tenir una feina fixa i cobrar un sou a final de mes ja no és garantia de tenir estabilitat econòmica. De fet, un de cada quatre persones que atén Càritas Catalunya té feina, però no guanya prou per sortir de la pobresa. L'entitat reivindica la tasca que fa amb les seves empreses d'inserció laboral. En té més detalls en Pau Massip.
Es tracta de condicions de feina tan precàries i amb sous tan baixos que no donen per cobrir les necessitats bàsiques. Se'n diu treballadors pobres i a Catalunya ja són un de cada 10. Rafael Allepuz, professor d'Economia aplicada a la Universitat de Lleida i director de Càritas Diocesana de Lleida, explica qui són.
Acostumen a ser tant homes com a dones, sobretot més dones que homes, acostumen a tenir poca qualificació. I en molts casos, si són persones d'origen estranger, ja no és tant que tinguin poca o molta qualificació, sinó que no tenen oportunitats per treballar en llocs de treball molt més estable.
Càritas denuncia que la situació és tan preocupant que les prestacions públiques com l'atur, l'ingrés mínim vital o la renda garantida bàsica ja no compleixen l'objectiu pel que es van crear, acabar amb l'exclusió social. Davant d'aquesta situació alarmant, l'entitat reivindica la tasca que fan la desena d'empreses d'inserció laboral que tenen, però denuncien que es podria fer molt més si les administracions públiques complissin amb la llei. Ho diu Francesc Roig, president de Càritas Catalunya.
Constatem que moltes vegades les lleis aprovades no s'executen tal com s'hauria de fer. I del mateix de la mateixa manera que parlem ara del tema del mercat sociolaboral, també podríem parlar del mercat de l'habitatge.
Roig es refereix a la llei que obliga les administracions a fer un percentatge dels contractes amb empreses de l'economia social, però hi ha institucions que no ho compleixen. Càritas Catalunya reivindica que durant els últims 6 anys aquestes empreses han donat feina a més de 8.000 persones i han invertit gairebé 142 milions d'euros.
Gràcies, Pau. I encara sobre ocupació, la xifra d'afiliats estrangers a la Seguretat Social va augmentar prop d'un 6% a l'abril en comparació amb el mateix mes de l'any passat, fins als 656.000, segons ha informat aquest dijous el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migració. Júlia.
Sí, en canvi, si es compara amb el mes anterior, la variació va ser del 2,18%. La majoria, 558.000, pertanyen al règim general, mentre que 15.000 estan inclosos en el sistema agrari, 28.000 en el règim de la llar, 97.000. En aquest cas, són autònoms i 760 formen part del règim del mar. I d'altra banda, 189.000 eren afiliats de països de la Unió Europea, dels quals 100.000 eren homes i 88.000 dones, mentre que 467.000 en aquest cas eren fora de la Unió Europea.
I obrim plana política perquè el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, es presentarà a la reelecció com a president del partit al Congrés Nacional que es celebrarà el proper 30 de novembre, encara que deixi el càrrec després de les eleccions europees. La seva intenció és continuar al capdavant del partit, però no ho vol fer sense l'aval de la militància.
Deixa el càrrec de president, com deies, del partit, però amb l'esperança que la militància li torni a fer confiança. Això serà la tardor, quan hi ha convocat el pròxim Consell Nacional i on la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, ja ha dit que no optarà la reelecció. El líder dels republicans se sent amb força i amb ganes de continuar, però pensa que el més assenyat és apartar-se de la presidència durant aquest procés de reflexió.
Sí, em veig amb forces desfer de president d'Esquerra Republicana, de tirar endavant aquest projecte. Crec que és un projecte extraordinari. Crec que Esquerra Republicana és un projecte extraordinari.
D'aquesta manera vol tancar la polèmica de les últimes hores en què algunes veus han demanat que tota la cúpula s'apartés del càrrec després del fracàs electoral de les eleccions catalanes. De fet, tota la polèmica ha esclatat sobretot en les últimes hores. Dimarts, ell va fer una carta a la militància dient que volia continuar com a president del partit i l'endemà a la nit, després de l'executiva, Junqueras va anunciar la seva dimissió, això sí, temporal.
I per la seva banda, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, entén el debat intern d'Esquerra i donarà temps als partits, diu, per reflexionar els resultats del 12 de maig.
Salvador Illa ha mostrat respecte amb aquest debat intern a les files d'Esquerra i ha recordat que totes les formacions amb recorregut històric han passat per moments complicats.
Hoy que dar tiempo a las formaciones políticas para digerir, analizar, reflexionar los resultados electorales y reorientarlos. Algunas formaciones políticas pues ya vemos que lo están haciendo y yo quiero ser enormemente respetuoso con esto, ¿eh? Porque todas las formaciones políticas que tenemos un cierto recorrido histórico pues hemos pasado por momentos de estos, ¿no? Y por tanto todo el respeto, toda la serenidad.
I encara sobre les conseqüències dels resultats d'aquestes eleccions catalanes, tot i la pèrdua de suports de l'independentisme, el Partit Popular no se'n refia i diu que no es pot donar per acabat el procés.
Ho ha dit el president dels Populars de Barcelona i també futur diputat popular a banda d'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, en aquest mateix programa.
L'independentisme encara té molta força a Madrid i Pedro Sánchez continua pactant-ho tot en l'independentisme. Per tant, això de que el procés s'ha acabat, ja ens agradaria, no? Però la realitat és tossuda i el que hem vist és que Pedro Sánchez continua agafat Carles Puigdemont i Esquerra Republicana.
Precisament el portaveu popular Miguel Tellado ha criticat aquest dijous el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer tot tipus, diu, de sessions, segons el seu parer, a l'independentisme.
Tellado ha demanat claredat al líder socialista i ha fet un advertiment sobre Carles Puigdemont si no reverteix la situació.
Mucho nos podemos temer que el señor Puigdemont pueda ser, más pronto que tarde, el presidente de la Generalitat. Que puede volver a España en el Falcon de Sánchez, con una alfombra roja, pese a pesar sobre él una orden de búsqueda y captura. Hoy el señor Puigdemont ha sido tremendamente claro y le exigimos al presidente del gobierno la misma claridad.
I, de fet, Carles Puigdemont es resisteix a que el donin per mort i avisa que Junts no permetrà que deslegitimin la seva candidatura a la investidura.
Puigdemont ha reunit a Perpinyà el nou grup parlamentari de Junts i els ha traslladat que té la intenció de portar fins al final el seu intent d'investidura i defensa que, de fet, és qui més suports pot aconseguir en una segona volta sumant amb Esquerra i la CUP per davant del que podria arribar a sumar el Partit Socialista Català.
Tenim l'opció de governar. El nostre bloc suma bastants diputats més que el bloc constitucionalistes de progrés, bàsicament el PSC i Comuns. I, per tant, que en aquest escenari les opcions d'un govern en minoria hi són, i les lluitarem. I en aquest sentit, aquesta setmana jo ja he començat a fer gestions discretes, que no cal que desvetllem, però que, tal com vaig dir a la nit electoral, assumirem la responsabilitat també que les urnes ens han donat.
El cap de files de Junts justificava aquest argument dient que la Moncloa, Pedro Sánchez, també governa en minoria.
I a tot això, el president del govern espanyol s'ha pronunciat per primera vegada sobre els resultats de les eleccions catalanes i ho ha fet així.
Las catalanas y los catalanes han votado abrir un tiempo nuevo en Cataluña, que va a ser también beneficioso para toda España. La victoria del Partido de los Socialistas Catalanes y en particular de Salvador Illa en votos y en escaños por primera vez en la historia, creo que cierra una década de división y de resquemor en la sociedad catalana y va a abrir sin duda alguna un tiempo nuevo de entendimiento y de convivencia.
I enmig de tot plegat comença el compte enrere perquè els partits acordin qui ha de ser el proper president del Parlament. En funció dels pactes, l'òrgan pot tenir majoria sobiranista o unionista. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. A les últimes legislatures, la presidència del Parlament ha estat a mans dels independentistes, però ara això podria canviar per les noves majories al Parlament. Les opcions que hi ha sobre la taula són diverses. Si cada partit vota el seu propi candidat, la presidència de la cambra cauria a mans del PSC perquè és el partit amb més diputats. Un escenari que només seria factible si no hi hagués un acord independentista entre Junts i Esquerra que ho impedís. La suma dels dos partits és de 55 diputats per sobre dels 42 del PSC. Però què passaria? Que Junts reclamaria la presidència per haver tret 15 diputats més que Esquerra i Esquerra ho voldria tenint en compte que pot optar la presidència si el PSC sabé oferir-li a canvi del seu sí a la investidura de Salvador Illa. A més, si renunciés, Illa podria jugar la carta del Partit Popular amb qui suma més que Junts i Esquerra Junts. Aquí, però, podria intervenir la CUP i votar a favor d'una presidència de Junts per evitar-ne una del PSC o del PP. Però si els comuns volguessin, podrien jugar les seves cartes i fer decantar la balança a favor del bloc constitucionalista. Les cartes estan sobre la taula, ara cal jugar-les bé.
Gràcies, Judit. Per cert, que el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha encarregat als departaments que preparin documents de traspàs detallats per facilitar al màxim la transició institucional al proper govern.
Segons fons de la presidència, Pere Aragonès ja ha començat a haver una sèrie de reunions amb els consells de direcció de cada departament per parlar de les principals carpetes obertes. Després d'haver anunciat que es retirarà de la primera línia política, el president de la Generalitat en funcions prefereix no condicionar públicament els debats postelectorals oberts i per aquest motiu, en els pròxims dies, diu que tindrà un perfil públic molt més baix. Donarà la seva opinió als òrgans interns d'Esquerra i acompanyarà també el partit, això sí, la presa de decisions.
I encara us expliquem que els metres de coure robat a l'estació de Montcada diumenge passat van ser el triple que l'ha anunciat pel ministre Òscar Puente. Així se'n desprèn de l'informe dels Mossos d'Esquadra que recull l'interlocutòria de la jutgessa de Cerdanyola del Vallès.
I és que el cap d'aquest ministeri va parlar inicialment de 40 metres de cable de coure robat, mentre que l'informe de la policia catalana recull, atenció, que en van ser 120. Els Mossos d'Esquadra ja van presentar el document al jutjat d'instrucció número 8 de Cerdanyola, que portava la denúncia de DIF pel robatori de coure a les vies de Rodalies. Però aquest dijous, la magistrada dat la causa a un jutjat de Barcelona. Diu que un cop analitzat l'informe que han fet els Mossos d'Esquadra, ha vist que el punt exacte on es va robar el coure pertany al Partit Judicial de Barcelona i per això aquesta causa no es pot assumir des de Cerdanyola.
Mentrestant, el Departament de Territori ha enviat una carta al secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, on li sol·licita accés a les instal·lacions gestionades per ADIF per licitar una auditoria exhaustiva de la xarxa de Rodalies de Catalunya.
Una petició que forma part de l'acord pel traspàs de Rodalies que van pactar fa uns mesos el PSOE i els republicans. A la missiva, el govern també demana una auditoria específica relacionada amb el robatori de cable a les instal·lacions de Montcada.
I avui és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Des de principis d'any, l'Observatori ha registrat 92 incidències contra aquest col·lectiu.
Els nois homosexuals són el col·lectiu més afectat, en aquest cas amb 42 casos que ha registrat l'Observatori. Li segueixen les persones trans amb 24 i les lesbianes amb 8 incidències. Un quart dels casos van ser agressions físiques, una de cada 5 agressions verbals i un 10% assetjament. I 3 de cada 10 casos de discriminació es donen a la via pública, a la feina, passa el 14%, i a l'oci nocturn es registra un 10%. 67 dels casos es van donar a la ciutat de Barcelona.
Avui en parlarem de tot plegat i d'aquestes dades amb Eugeni Rodríguez, com sabeu, és president de l'Observatori contra l'Homofòbia. I ahir, en la vigília d'aquesta data, la consellera d'Igualtat i Feminismes en funcions, Tania Verge, va demanar al futur Parlament de Catalunya que aprovi una llei transcatalana i que modifiqui la llei contra la LGTBI-fòbia.
Verge, ho deia en el marc de l'acte institucional que l'executiu i la Cambra Catalana celebraven aquest mateix dijous. També es felicitava pels avenços assolits en aquesta matèria, tot i que demanava no caure en l'autocomplència i estar alerta. Per tant, davant dels intents d'involució i de les retòriques conservadores excloents o autoritàries que fomenten l'homofòbia o la transfòbia. D'altra banda, Tània Verge posava en valor la tasca de l'equip que ha encapçalat els darrers 3 anys Pere Aragonès i assegurava que la transformació feminista havia estat un eix de govern.
8:32, no deixeu anar el cafè que us expliquem. Més notícies. I atenció als que teniu previst marxar durant aquest pont llarg de 3 dies. 500.000 de cotxes sortiran de Barcelona i la seva àrea metropolitana al llarg d'aquest divendres. Per això Trànsit ha organitzat un dispositiu especial a les carreteres catalanes.
I ja aquest matí s'habilitaran carrils addicionals a l'AP7 en direcció nord entre Montornès del Vallès i Sils, també en direcció sud entre Martorell i el Vendrell. També hi haurà carrils addicionals el dilluns, el dia de tornada de l'AP7 entre Vilafranca i Molins de Rei, d'entrada a Barcelona, i entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, en direcció sud. Per aquests carrils no es podrà circular més de 100 km/h i els que circulin en sentit contrari no podran passar dels 80. Uns 1.500 agents dels Mossos d'Esquadra vetllaran per la seguretat durant aquests 3 dies i es faran també més d'un miler de controls.
I encara parlant sobre mobilitat, pendents un dia més de la xarxa ferroviària, continuen també incidències a diverses línies de Rodalies com l'R3, l'R4, l'R7 i l'R12.
I aquesta primera línia que comentes, l'R3 continua sent la línia més afectada gairebé una setmana després d'aquest robatori de cable. Només circulen trens entre Puigcerdà i Montcada i Ripollet. Allà els usuaris han d'agafar un bus fins a Barcelona on poden continuar el seu trajecte en metro. L'R4 circula entre Manresa i l'Hospitalet i Sant Vicenç i l'Hospitalet. L'R7 continua sense servei. Per tant, en aquest cas, els usuaris poden anar a Cerdanyola amb l'R4 i també s'han habilitat autobusos fins a la Universitat Autònoma. I pel que fa a l'R12, els trens només funcionen entre Lleida i Calaf. El trajecte Calaf-Manresa es fa per carretera.
I el que encara continua també és el pols entre el BBVA i el Banc Sabadell després de l'OPA hostil llançada a l'entitat catalana. El conseller delegat del Banc Sabadell, César González Bueno, ha afirmat aquest dijous que l'oferta de compra del BBVA sobre l'entitat vallesana es va llançar sense negociacions prèvies.
En un acte de l'IEC a Madrid ha relatat que l'OPA va començar amb una carta al president del banc, això va ser a finals d'abril. En aquell moment, ha dit, es van designar uns assessors jurídics i financers de primer nivell. Pel que fa a la situació actual del banc, ha dit que la previsió de l'OPA de reduir els costos més d'un 40% ha generat força preocupació entre molts dels treballadors. De la seva banda, fons del BBVA han reafirmat que els contactes van començar a mitjans d'abril i han assegurat que totes les xifres que han traslladat, inclosos els costos de reestructuració estimats de 1.450 milions d'euros abans d'impostos, han estat calculades amb el màxim rigor.
I encara us expliquem que el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha rebutjat aquest dijous que Marta Rovira declari per videoconferència pel cas de Tsunami Democràtic.
García Castellón ha argumentat la decisió dient que no hi ha marge per fer la declaració a distància perquè aquesta modalitat està pensada per agilitzar procediments o quan el desplaçament dels investigats sigui més que impossible. En aquest sentit, el jutge recorda que el domicili de Rovira està ubicat a Barcelona, de manera que no procedeix, diu, que declari de manera telemàtica.
I una situació que també afecta a un altre dels investigats, Oleguer Serra. Òmnium ha presentat aquest dijous un escrit a l'Audiència Nacional en què informa el jutge instructor del cas Tsunami que Serra està exiliat a Suïssa.
A l'escrit, Òmnium insta la justícia espanyola a utilitzar els mecanismes de cooperació jurisdiccional amb Suïssa per tramitar aquesta situació i també diu que informarà del domicili de Serra de manera exclusiva a la justícia si s'obre una peça separada que exclogui les organitzacions d'extrema dreta i els agents policials personats en aquesta causa per garantir, per tant, la confidencialitat de les seves dades.
I a tot plegat aquest dijous, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha desestimat la demanda d'Artur Mas pel 9-N per manca de resposta de l'expresident i del seu advocat, Xavier Melero.
El tribunal explica que va enviar un nou avís a principis d'aquest any per presentar observacions a tot tardar el 12 de febrer, però que tampoc van obtenir resposta. Per això ha interpretat que l'expresident no tenia intenció de continuar amb la demanda per vulneració de drets humans i ha arxivat el cas. Artur Mas, per la seva banda, creu que aquest arxivament és fruit d'un malentès procedimental. En declaracions a diversos mitjans ha explicat que la seva defensa creia que no era obligatori ampliar les al·legacions presentades com li havia demanat el tribunal i, per tant, ho atribueix a un malentès entre les dues parts. Per tot plegat, Artur Mas s'ha lamentat per l'oportunitat perduda.
És evident que des del punt de vista dels efectes pràctics, doncs això ja no resolia res, perquè jo ja vaig ser inhabilitat, ja vaig ser multat i tot això no s'hauria pogut recuperar. Però, evidentment, si haguéssim guanyat, doncs això era una victòria política i era una victòria, diguem-ne, moral, no? I aquesta és una llàstima que no s'hagi produït.
Hi ha pocs dies perquè la llei d'amnistia sigui una realitat. Al ple del Senat, on el Partit Popular té majoria absoluta, ha aprovat aquest dijous enterrar el xoc constitucional plantejat al març contra el Congrés per aquesta llei.
El debat previ a la votació servia perquè tots els partits mostressin la seva sorpresa davant el gir dels populars, aparcant aquest moviment sense precedents del PP. Cerca les gestions per portar al Constitucional la tramitació de la llei d'amnistia, no la llei en si, que encara no està aprovada. Junts qualifica la decisió de situació esperpèntica. Esquerra opta per no intervenir i el PSOE es mostra molt crític amb els populars. És el senador socialista Manuel Fajardo.
Mire, voy a empezar como terminé la intervención de esta primera vuelta de este conflicto de atribuciones. Y dije que, que no había conflicto de atribuciones, expliqué por qué. Lo que había era una empanada mental, y va a peor, en los dirigentes del Partido Popular.
Així, el conflicte d'atribucions quedava aparcat amb 140 vots a favor, un vot en contra, dues abstencions i desenes de senadors socialistes i nacionalistes presents que no votaven en cap sentit.
I d'altra banda, el Partit Socialista i Sumar han defensat aquest dijous la bona salut del govern de coalició i han promès noves mesures socials malgrat no tenir pressupostos generals de l'Estat per aquest 2024.
I és que totes dues formacions han celebrat aquest dijous al Congrés la primera reunió de la Comissió de Seguiment de l'Acord d'Investidura. Han acordat també crear un grup de treball conjunt per desenvolupar mesures de regeneració democràtica.
I un darrer punt polític, perquè la reunió entre el ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg britànic, David Cameron, per tractar la situació de Gibraltar després del Brexit, ha acabat sense acord, però amb avenços importants, segons ha informat el govern espanyol.
Una cimera que ha tingut lloc a Brussel·les i ha comptat amb la participació del vicepresident executiu de la Comissió Europea, Maro Sefcovic, i del ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo. Aquesta ha estat la segona trobada sobre aquest assumpte i, segons el govern estatal, s'ha desenvolupat en una atmosfera molt constructiva. Alhora, totes dues parts es reafirmen en que l'acord està més a prop que mai.
Per cert, també, que a Barcelona el govern de Jaume Collboni ha expulsat aquest dijous les 35 persones que vivien a l'escola Massana. Feia 5 anys que un grup de persones vivien en aquest edifici, propietat de l'Ajuntament. Durant el desallotjament, la Guàrdia Urbana n'ha identificat 37 persones.
I, de fet, durant el darrer any s'havien fet fins a 400 intervencions policials per problemes en aquest centre ocupat. Els agents detenien dues persones i 5 més passaven a disposició de la Policia Nacional. El tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, explica que el recinte suposava un perill físic per als ocupants.
El que era important era, en aquests moments, dir que allò no reunia cap condició d'habitabilitat i, per tant, aquestes noves coses que hem de posar en evidència. La gent que ha pogut entrar a dintre de l'establiment relaten unes situacions absolutament degradades d'aquest espai, de pudors, inclús de precarietat. És una de les coses que es deien, és dir, que hi havia un perill cert físic pels ocupants.
L'Ajuntament oferia alternatives d'habitatge a totes les persones desallotjades, tot i que alguns, segons l'Ajuntament, ja les haurien rebutjat. El recinte va ser ocupat el 2018 i actualment hi vivien unes 30 persones.
Un desallotjament que acabava amb una protesta a la tarda al districte de Ciutat Vella, on es vivien episodis d'atenció i cops de porra per part de la Guàrdia Urbana.
Sí, desenes de persones atenien a la concentració convocada pel Sindicat d'Habitatge del Raval i els col·lectius Organització Juvenil Socialista i l'Antiga Massana, que denunciaven que el desnonament no es tractava d'un fet aïllat, sinó que era una de les polítiques habituals del Partit Socialista. De fet, en un moment de la concentració hi havia un enfrontament amb els efectius de la Guàrdia Urbana que custodiaven la seu del districte de Ciutat Vella, quan la part de darrere del grup de protestants començava a empènyer la part del davant i els agents repel·liaven aquest avenç amb cops de porta.
I anem cap a Girona, perquè l'Ajuntament veta els grups de més de 25 turistes a les visites guiades que es facin a la ciutat.
En una entrevista a Girona FM, la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, ha explicat que s'han reunit amb totes dues entitats que es dediquen a fer visites guiades per fer efectiva aquesta limitació.
Això ja es fa a Barcelona i estem en el procés administratiu per poder modificar la normativa i que això sigui una realitat. Però sí que, clar, abans de prendre aquesta iniciativa, tu ja has parlat amb el sector, has mirat també altres ciutats com ho fan, i crec que hem de buscar l'equilibri, però no es pot funcionar a base de l'apriorisme ideològic.
Per tant, no hi podrà haver més de 25 turistes i el guia de cada grup que estigui visitant a la ciutat. A més, Geis ha explicat que es prohibiran els megàfons, altaveus o qualsevol aparell que es faci servir per amplificar la veu del guia turístic.
I més qüestions, perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea tanca la porta a les famílies monoparentals, que en un 80% dels casos estan formades per dones i no es pronuncia sobre si tenen dret a gaudir d'un doble permís pel naixement d'un fill o filla. És a dir, per ara, seguiran sense poder beneficiar-se més enllà de les 16 setmanes que els corresponen, de les altres 16 que pertoquen per llei a l'altre progenitor.
El Tribunal Europeu no ha admès la petició que li havien fet els tribunals espanyols perquè es pronunciés, perquè considera que la demanda no s'adequa a les circumstàncies contemplades a la legislació europea. Aquest pronunciament, però, no entra al fons de la qüestió i ara la demanda seguirà el seu curs als tribunals espanyols, alguns dels quals ja hi han fallat en contra. Per això ara la pilota està sobre la teulada del Tribunal Constitucional, que serà el següent a dictaminar en aquest periple judicial.
I atenció també a aquestes dades alarmants. El nombre d'infants a Espanya el 2023 cau en 500.000. Els menors d'entre 0 i 4 anys han passat de representar el 5% de la població espanyola el 2014 al 3,7% l'any passat. Així se'n desprèn del darrer informe de Focus on Spanish Society, editat per Funcas.
I això situa Espanya com el segon país de la Unió Europea amb una proporció més baixa d'infants en aquesta franja d'edat, només per damunt d'Itàlia i lleugerament per darrere de Grècia. Irlanda presenta el percentatge més elevat, amb un gairebé 6%, tot i que fa una dècada aquest percentatge era del 7,5%. I d'altra banda, el 39% dels nens espanyols d'entre 0 i 4 anys no tenia germans, segons el cens espanyol del 2021.
I fem un parell encara de punts culturals abans dels esports, perquè els cinemes de Catalunya van rebre 13,8 milions d'espectadors el 2023, un 22% més que l'any anterior, i van recaptar 95 milions d'euros.
Sí, són dades molt similars a les anunciades el passat mes de febrer per part de la Federació de Cinemes d'Espanya i el Gremi d'Exhibidors de Catalunya. Així mateix, la recaptació de pel·lícules espanyoles als cinemes de Catalunya va ser de 13,6 milions amb 2,1 milions d'espectadors.
I molt content, perquè ja està tot a punt a Lleida per celebrar la 43a edició de l'Aplec del Cargol. Els organitzadors calculen que aquest any assoliran el rècord de 15.000 participants repartits en 119 colles. Ja s'han presentat les novetats d'una de les cites més emblemàtiques de les Terres de Ponent.
Sí, per primera vegada aquesta festa comptarà amb una barra de beguda sense alcohol a disposició tant dels penyistes com dels visitants. Una altra de les novetats d'enguany és la creació d'una rua infantil per tal d'incentivar l'esperit de la festa entre els més petits i involucrar-los de manera directa amb aquest esdeveniment. Segons el president de la Federació de Colles de l'Aplec del Cargol de Lleida, Ferran Pèrdix, la festa passa pels seus millors anys.
Tant en quant a l'evolució que ha tingut els últims anys com a la previsió, no? Perquè segurament la propera edició tornarem a parlar de xifres rècord amb la incorporació de doncs, 2, 3 o 4 colles més en funció del volum que tinguin, amb l'espai que ens quede disponible al recinte, i tornarem a ampliar, evidentment, el nombre de collistes, no?
Es calcula que durant els dies que duri la festa es menjaran unes 12 tones de cargol. Joan, t'agraden els cargols?
Molt. Tu t'agraden els cargols
gens,
o no?
Gens, gens.
No?
No, gens.
Menjaré els teus a Lleida.
Sí, sisplau. No, no. Ai, em fa cosa.
Xavi, tu t'agraden els cargols o no?
Si són sense closca, sí. Si no són massa cruixents.
Saps a qui se li està acabant la closca?
Ara ho explicarem. Ara ho expliquem.
Ara ho expliquem. Gràcies, Júlia. Fins
ara.
46 minuts que ha passat de les 8 del matí. Anem a Plana Esportiva, va.
La caravana.
Us ho destacàvem abans amb en Rafa Sanahuja, aquesta darrera hora de Xavi Hernández, que podria deixar de ser l'entrenador del Barça per la temporada vinent, Xavi.
Sí, justament aquest matí ho avançava el món a RAC1. El cas és que Joan Laporta, president del Barça, tindria decidit acomiadar-lo en els propers dies. La raó és que està profundament decebut amb ell per unes declaracions que va fer en la roda de premsa prèvia al partit contra l'Almeria, que s'ha jugat aquesta nit. En aquella roda de premsa, Xavi va reconèixer que la temporada vinent seria molt difícil competir contra els grans equips de la Lliga i de la Champions per culpa de la situació econòmica que viu el club. Això ha molestat a Xavi i a part de la directiva per dos motius. Perquè, primer, aquest discurs no té res a veure amb el relat triomfalista que Xavi va fer a casa del president ara fa 3 setmanes, quan va decidir que continuava la blanqueta del Barça, i també perquè la directiva creu que ha fet un gran esforç per fitxar jugadors importants aquesta temporada i que Xavi no n'ha sabut treure profit. Per tant, a hores d'ara, Xavi sembla que està més fora que dins de la banqueta del Barça. Veurem què acaba passant a les properes hores. Si no, la setmana que ve, recordem que encara queden 2 partits de Lliga, potser la directiva es podria esperar a que acabés la Lliga de Primera Divisió per acomiadar Xavi, però en tot cas Laporta tindria decidit acomiadar-lo la temporada vinent.
Precisament un Barça que guanyava ahir 0-2 al camp de l'Almeria i consolida així la segona plaça a la classificació de la Lliga quan només queden 2 jornades, com deia Xavi, per finalitzar el campionat.
Així és, un doblet de Fermín aquesta nit ha donat els 3 punts al Barça, que se situa a 4 del Girona, que és tercer després de no haver pogut guanyar aquesta jornada. El Barça ha dominat el partit des de l'inici amb un 11 titular amb molts canvis. El 0-1 ha arribat al quart d'hora de joc gràcies a una centrada d'Héctor Ford, que ha estat titular, i una centrada que rematava de cap Fermín. La segona, Diana Blaurana, no ha arribat fins a la segona part, al minut 66, quan un altre cop el jugador andalús ha enviat al fons de la xarxa una pilota que li havia passat Sergi Roberto. L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, es desfeia en elogis cap a Fermín.
Té un bon timing, que té el fet de,
d'utilitzar les dues cames l'ajuda moltíssim i té molta facilitat per arribar i fer gol. I ens dona molt, ens dona molt. Ja vaig dir que era un futbolista que personalment m'agradava. Ja la sessió al Linares va ser molt bona i el vam veure molt, molt preparat durant la pretemporada. Per tant, crec que estem davant d'un futbolista que pot estar anys al primer equip.
I ara, sense temps per descansar, la plantilla es torna a entrenar avui al migdia per preparar el partit de diumenge contra el Rayo, partit que es juga ja en jornada unificada, a excepció del Getafe a la Vesca, que es juga demà a les 9. La resta de partits es juguen diumenge a les 7 de la tarda.
I també en futbol, l'equip femení de l'Espanyol jugarà la temporada que ve a la primera divisió després de superar aquest dijous a l'Osasuna per 3-1 i remuntar l'eliminatòria.
L'equip pericó havia perdut per 1-0 el partit d'anada, però la tornada d'aquests play-off ha sigut ben diferent, amb les blanquiblaves encarrilant el duel ja des de l'inici, amb un doblet de Chamorro abans del descans, en Hernández, i a la segona meitat ha posat el 3-0 al marcador. La rival retallava mínimament la distància als instants finals del partit gràcies a Merche Izal, però ja no tenien temps per fer més gols. D'aquesta manera, l'Espanyol tornarà a la primera divisió del futbol femení 3 anys després de baixar de categoria.
I obrim planada a bàsquet perquè el Baxi Manresa ha perdut el primer partit de la sèrie de quarts de final del títol ACB a la pista de l'Unicaja de Màlaga per 87-79.
Tot això, l'equip del Baix ha mostrat una gran imatge a Màlaga i ha fet patir fins al final el líder de la Lliga regular, un Unicaja que ha sigut superior era el darrer quart gràcies a l'alt nivell defensiu que té i a l'encert en el llançament. Aquesta sèrie de quarts de final es decideix, recordem, el millor de tres partits. Per tant, el Baxi Manresa necessita guanyar el proper duel, que es jugarà el Nou Congost dimarts vinent, per forçar un tercer partit que en aquest cas es tornaria a jugar a Màlaga.
I en handbol, el Barça rebrà avui el trofeu de campions de la Lliga en el partit que disputaran contra l'Osca, un partit on podria reaparèixer Domen Makuk, que no ha jugat en tota la temporada.
Així és, Makuk ha estat de baixa 9 mesos després de patir una ruptura del lligament lateral extern i del lligament encreuat anterior del genoll esquerre durant el primer partit que es va jugar d'amistós a la pretemporada. De fet, fa setmanes que el jugador ja s'entrena amb el primer equip i ara reapareix en el tram decisiu de la temporada, quan queden dos partits encara de Lliga per disputar-se i dos títols més en joc, que són la Copa del Rei i la Final Four de la Champions a Colònia, que es disputa la setmana que ve.
I en tennis també les possibilitats que Carlos Alcaraz reaparegui a Roland Garros després de la seva lesió cada cop són més a prop. Si no hi ha cap contratemps, viatjarà cap a París dimecres que ve.
Aquests dies el murcià ha augmentat la intensitat dels seus entrenaments amb cops de dreta, que és el braç que té afectat per aquesta lesió, i les sensacions, segons explica, són positives. Tot i això, des del seu equip apunten que volen anar a poc i que el tenista encara té por de colpejar amb intensitat amb el braç que ha tingut lesionat des de principis del mes d'abril. Si no hi ha cap contratemps per a última hora, viatjaria, com dèiem, a mitjans de la setmana que ve cap a la capital francesa, on el seu debut en el Grand Slam estaria previst el dilluns 27 o dimarts 28 de maig. D'altra banda, també en tennis, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos ja és a semifinals del Masters 1000 de Roma, que s'està jugant aquests dies. Han passat de ronda després de guanyar en dos sets, 6-2, 7-6, als belgues Sander Giller i Joran Vilegger.
I finalment, amb motor, us destaquem que aquest migdia comença el Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 amb els primers entrenaments lliures.
Setena cita d'un mundial d'automobilisme que fins ara domina Red Bull. L'escuderia, però, ha vist amenaçada la seva hegemonia les darreres setmanes. Tant McLaren com Ferrari han reduït considerablement les distàncies en les últimes proves que s'han disputat. La primera victòria de Lando Norris al Gran Premi de Miami la setmana passada amb McLaren ha suposat un punt d'inflexió, mentre que l'escuderia Ferrari ha introduït diverses millores que esperen que pugui donar els seus fruits aquest cap de setmana. Com dèiem, els primers lliures tenen lloc avui a 2:15 del migdia i la segona sessió serà a partir de les 5 de la tarda. La classificació general de Fórmula 1 la lideren els dos pilots de Red Bull, Max Verstappen i Checo Pérez, mentre que la tercera posició a la taula és per Charles Leclerc, de Ferrari. Lando Norris i Carlos Sainz, també de Ferrari, tanquen el top 5.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
8 minuts i arribem a les 9 del matí. Anem a la cara B.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Judit Vallès, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Sana Uja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Giro, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Com estem? Bé?
De divendres.
Molt bé.
Però bé, a mi el divendres m'encanta, eh?
Molt bé.
I esperant...
I més si dilluns és festa.
Ve la Júlia Díaz i parlem de tele i de cine.
I esperant que passem al Barça. Divendres
ha passat amb el Barça, que no veieu, no, que home, no guanyareu, no, res.
Però que no t'estàs enterant, que el tema és que marxa Xavi. Ara... La Olma Giró, te n'adones cada vegada estàs més
en el... No veus que no guanyareu res?
Cada vegada estàs més en el teu món, eh?
No estic en el món, estic en totes. El que passa que el meu està en totes,
a veure, la
indignada. No és de l'esport.
No està a l'esport.
Perdoneu, no està a l'esport.
Perdoneu. Pot ser que Olma Giró vagi avui de...
Què?
Regent de restaurant xinès?
Perdona. Com et passes? Estimats oients, vaig amb un top de color vermell passió.
Llampant.
Llampant. I
arracades llargues.
D'or, bé, d'una imitació d'or en aquest cas.
No. Sí, sí, tens un punt oriental.
Ahir em van dir que seria Lady Macbeth i jo no sabia molt el paper i em van dir que era una dona que em feia embogir els homes.
Una dona pèrfida.
El del càsting.
Sí, el del càsting, en Pepe Armengol.
Farà o què? O tindrà criteri?
Jo li vaig dir que estava oberta a...
No, va dir que li envies coses,
sí.
Sí,
em va dir que li envies un book, que doncs, tenia pinta de ser...
A por el disco en la jugular.
Escolta'm.
Sí, no parlem d'això ara, perdó.
Anem a la cara bé, va.
Anem a la cara bé. Avui us porto notícies d'animals. A tu t'encanten. Notícies d'animals.
A mi m'encanten els cargols, per exemple, que estava parlant abans.
És una plaga?
Boníssim.
És una... No, el de primera no és una plaga. Començarem pels ocells. Aquesta setmana...
Sí que és una plaga.
Els coloms maleducats de Barcelona.
Però quins ocells?
Judit, s'ha acabat la cara bé, no volem plagues.
No, perdó.
No, és una plaga. En aquest cas no és una plaga.
Un lloro.
Lloros, periquitos, animals en perill d'extinció.
Els periquitos.
Periquitos també.
No, d'espècies així exòtiques. Sí, animals en perill d'extinció que aquesta setmana la Guàrdia Civil ha intervingut perquè un grup criminal traficava doncs, amb aquestes aus protegides per tot Espanya i ha intervingut al centre logístic que estava a Múrcia. Llavors, eren 400...
Últimament tot està
a Múrcia. Un tráfico de aves en Múrcia.
Sí, no, però era per tot Espanya i aquí a Barcelona també en teníem, eh?
Ah, també.
Llavors, han intervingut 435 aus protegides. La majoria eren protegides, unes 319, i estaven en risc d'extinció. A Barcelona es van intervenir 30 d'aquestes aus fa uns mesos en un centre comercial.
Sí.
I ara...
En un centre comercial?
Sí, en una botiga d'un centre comercial. Estaven les aus, a més, en molt mal estat, pobres, amb mig moribundes, i les venien igualment.
Però era una botiga d'animals o era una tapadera?
Sí, una botiga d'animals.
I no m'estranyo perquè... Jo de petita me'n recordo, no sé si ara encara es porta, però vosaltres no teniu com el record d'entrar en un centre comercial en una botiga d'animals i que hi hagin gossos exposats.
Sí, això es va prohibir, eh?
Ah, es va prohibir, no?
Però amb els ocells continua.
Veus? I els peixos.
Sí. Cada cop s'estan posant...
Però jo estic pensant, i jo fa poc he vist gossos...
En una botiga d'un centre comercial?
Sí.
Jo crec que està... Jo, tant de bo estigués prohibit perquè ho trobo una mica... Estan en un cubicle de molts pocs centímetres.
Està permès si, a part de tenda, és... ara no em sortirà com es diu en català, criadero. Sí.
Una gossera.
Criadero.
Bueno. Més o menys. No.
Val.
Sí, no. En fi, que han desarticulat aquest grup a Múrcia, on tenien el centre logístic de cria i distribució d'aquests ocells que els anaven distribuint per tot Espanya. Llavors, com va anar aquesta operació? La primera botiga que van desmantellar va ser aquí a Barcelona, un centre comercial, i la denúncia es va fer doncs, ja fa uns mesos a través d'una persona anònima. Llavors, els agents de la Guàrdia Civil van entrar a aquesta botiga de sorpresa i van començar a escorcollar les instal·lacions que no complien gens les condicions higièniques, sanitàries, és a dir, la majoria d'ocells estaven malalts, pobres, allà mig moribunds, en molt mal estat.
Una redada, eh?
Sí. Llavors, d'aquesta botiga van intervenir 30 ocells. Un dels ocells que es van trobar, que és una espècie molt, molt especial, es diu cacariqui. És una espècie de lloro endèmica de les illes del sud de l'oceà Pacífic, en risc d'extinció. I és un lloro molt bonic. He buscat una fotografia. És així tot verd, amb unes taques grogues i el pic de color vermell. És una espècie que costa molt de trobar i que tenien...
Una mica la cotorra, eh?
Sí. Sí, no. Cacariqui. S'assembla una mica la cotorra, però diferent, més maca. Més maca. I aquesta és una de les espècies, per exemple, que no podia estar allà de cap de les maneres perquè està en perill d'extinció i van haver d'intervenir. Llavors, ara la Guàrdia Civil està investigant a 3 persones per suposats delictes de tràfic il·legal d'espècies protegides, maltractament animal i pertinença d'un grup criminal. A veure com acaba la situació, però de moment han desmantellat aquest centre d'operacions a Múrcia. I seguim amb animals.
Ara plagues?
No. Bé. Ara no plagues. Ara...
Tens ganes de plagues, eh?
No, és que sempre són plagues.
Després, a la pròxima estació us portaré una plaga. Veus? Però ara, una notícia bastant sorprenent...
Canviem de tema,
sí. Un fòssil que havia estat oblidat durant més de 70 anys ara ha permès descobrir una nova espècie de cocodrils de fa 70 milions d'anys. Ha passat
els dinosaures, pràcticament.
Sí, exacte, van conviure amb els dinosaures.
M'ha agradat això, és capicua, eh? Una cosa perduda de fa 70 anys, eh?
Ara resulta que...
És de fa 70 milions d'anys.
Exacte, sí. Ha passat a l'Institut Català de Paleontologia i els resultats de les investigacions s'han pogut publicar a la revista històrica El Biology. Llavors, aquest fòssil en qüestió havia estat descobert a l'actual jaciment de Soterranya Mina, al Pallars Jussà, a finals de la dècada del 1950 per un treballador d'una mina de carbó que es deia Josep Montaner i que es dedicava doncs, a anar recollint fòssils que trobava mentre treballava a la mina.
Sí. Has dit Josep Montaner?
Sí, sí.
No és el del carrer?
Josep, no, no, Josep Montaner és Sansa, de Tor.
Sí, és veritat. I he trobat el seu perfil de Twitter.
És veritat! Ai, ai, ai.
Sí, però no he volgut fer connexions, perquè, encara no estava segura, però no. He trobat que hi ha un perfil de Twitter que es diu Josep Montaner i que realment fa publicitat del cas de Tor.
Compte.
Ai, ai, ai.
Compte.
Posa-li llum a la foscor. Compte.
Estem posant llum a la foscor ara mateix. Sí.
Doncs això, que en Josep Montaner no sabem gaire els seus orígens, però anava recollint diversos fòssils que trobava mentre es feia de miner i els va anar guardant. Llavors, el fòssil va quedar oblidat durant molts anys, fins que l'any passat el Museu de la Conca d'allà d'Isona el va recuperar i els paleontòlegs el van poder estudiar. Ara s'ha descobert que aquest fòssil pertanyia a una espècie molt abundant a Europa durant el Cretaci Superior, però diferent a les dues espècies que ja s'havien descobert. Llavors, Cretaci Superior és l'època després del Juràssic, però on encara hi havia dinosaures. Per tant, aquests...
De fet, expliquem-ho, al Juràssic no hi havia dinosaures.
Ah, no? Ah.
No, perquè...
En contra del que diu la pel·lícula...
La pel·lícula ja...
Mira, doncs això no ho sabia. Ha fet molt mal, la pel·lícula.
Però va decidir Michael Crichton, l'autor del llibre, que